Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una, us informa Olma Giró. El servei a Rodalies cau per sota del 40% i ja hi ha més de 200 trens cancel·lats. Renfe diu que els maquinistes estan incomplint els serveis mínims. Ha insistit Renfe que les afectacions són conseqüència de l'incompliment dels maquinistes que no han anat a la feina tot i rebre una carta de serveis mínims. El sindicat CEMAF ho rebutja i assegura que la companyia no ha notificat bé els conductors que han de fer els serveis mínims. Més notícies en l'acte que Òmnium Cultural ha celebrat aquest migdia per commemorar el referèndum de l'1 d'octubre. El president de l'entitat, Jordi Cuixart, ha criticat que l'Estat segueix exercint la violència i ha exigit una reparació als represaliats i afectats.
Avui mateix hem entrat una petició al jutge perquè aparti el sindicat policial que està acusant els ciutadans de la macrocausa de l'1 d'octubre perquè ens sembla immoral, ens sembla repudiable que quan tota Europa, les institucions europees, les organitzacions de gran prestigi internacional estan demanant que l'Estat espanyol investigui la violència de l'1 d'octubre, l'Estat espanyol el que està fent és canviant els rols i convertint les víctimes en botxí.
Pel que fa a successos, la Policia Nacional deté a Barcelona dos fugitius reclamats per França i Alemanya. Un dels detinguts, membre de l'organització criminal internacional Pink Panthers, se'l buscava per haver comès tres robatoris amb violència en joieries per valor de 715.000 euros entre el 2015 i el 2016 a Alemanya. I a l'altre se'l buscava per fugir d'una presó francesa aprofitant un permís penitenciari. Més successos. La víctima de la presumpta agressió sexual múltiple de Badalona ha acusat dos dels set arrestats d'haver-la violat la matinada d'ahir dijous, mentre els altres cinc no haurien fet res per impedir-ho i estarien investigats per omissió del deure de socors, segons ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies. La noia ha presentat la denúncia dels fets davant els Mossos d'Esquadra aquest mateix divendres. Els set homes han sigut detinguts per la Guàrdia Urbana poc després de les 5 de la matinada d'aquest divendres en un pis del barri de Llafià de Badalona. L'avís l'ha donat un veí que ha escoltat crits i sorolls. Quan els agents han arribat al pis s'han trobat a la víctima a terra en estat de xoc. Els detinguts continuen a dependències policials i no s'espera que passin a declarar davant el jutge fins a aquest divendres a la tarda, com a molt aviat. I en plena pandèmica, la velocitat de contagi torna a superar l'1. En concret, ha pujat 3 centèsimes i se situa ara en 1,01. Pel que fa al risc de rebrot, es manté en 63 punts i Salut ha declarat 16 crítics menys a la UCI, que passen de 150 a 134 i 8 hospitalitzats menys a causa de la Covid en les últimes hores. També ha notificat 608 casos nous i 7 defuncions. I encara també en plena pandèmica, Creu Roja va atendre més persones durant les 3 primeres setmanes de la pandèmia que en tot el 2019, i d'aquestes més d'un 60% es va acostar a l'entitat per primer cop. Aquesta és la principal conclusió de l'informe Impacte de la Covid-19 en l'alimentació de la llar, on també es posa de manifest que un terç de les famílies no tenen ingressos mensuals estables. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El migcampista Pedri es perdrà el partit de demà al Wanda Metropolitano davant l'Atlètic de Madrid al Canari. Recau de la seva lesió muscular al quàdriceps de la cuixa esquerra i serà baixa uns dies a l'espera de com evoluciona, segons acaba d'informar el Barça en un comunicat. De fet, Pedri avui ja no s'ha entrenat amb el grup i ha fet treball específic a banda. Qui sí que ha rebut l'alta mèdica i ja pot estar a les ordres de Ronald Koeman és el lateral Jordi Alba. Pel que fa a la convocatòria de cara al partit de demà, que s'acaba de saber fa pocs minuts, l'entrenador ha tornat a cridar el joves del planter, Nico, Gavi i Iñaki Peña. I encara en l'actualitat blaugrana, el Barça difós una nota informativa perquè els socis coneguin de primera mà tant les previsions per al següent curs econòmic com el tancament de la temporada 2020-2021. L'exercici passat del Barça el va tancar amb uns ingressos de 631 milions d'euros, molt per sota dels 828 milions fixats en el pressupost. Finalment, el resultat ha estat de 481 milions d'euros, com dèiem, de pèrdues tant per la caiguda d'ingressos com pel volum de la despesa. A nivell de tresoreria, el club tanca l'exercici amb una caixa disponible de 63 milions d'euros. Pel que fa al patrimoni net, les pèrdues de 481 milions d'euros de l'exercici passat ha provocat que el tancament del mes de juny el saldo passi a ser negatiu i sigui de menys de 451 milions. A tot això, el club presentarà als socis en l'assemblea del proper 17 d'octubre un pressupost per aquesta temporada amb 765 milions d'ingressos d'explotació. L'augment ve provocat principalment per la venda d'entrades, ara que ja s'ha obert el Camp Nou, i per la venda a les botigues, que també han pogut reprendre la seva activitat.
Moltes gràcies, Xavi. Més notícies d'aquí una hora, a les dues, a Estel Migdia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Del migdia, encetem doncs aquesta darrera hora del matí a Ràdio Estel. Us recordem que avui és el Dia Internacional de la Gent Gran, una jornada dedicada doncs a la reflexió i al foment d'una bellesa digna i segura, i que també té com a objectiu doncs oferir una imatge positiva de les persones de la tercera edat. Però de quin col·lectiu estem parlant quan parlem de gent gran? Com es pot considerar gran una persona? La Maria Rosa Busquets té 65 anys. Ella és atleta velocista en categoria màster. Bon dia, Maria Rosa.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Perfecte.
Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
No, gràcies a vosaltres.
Jo li pregunto com estàs, ja ho veiem que estàs perfecta, perquè, escolta, tens un físic que ja ens agradaria a moltes, eh? I a molts. Maria Rosa, tu et consideres dins d'aquest col·lectiu de la gent gran?
Aviam, jo em considero perquè, evidentment, ja sóc gran i tinc una edat, no? Però tant físicament com la forma de pensar, evidentment, penso que ja fa molts anys que vaig fer una edat i vaig dir, a partir d'aquí, tot el més és experiència, i punt.
Que és una bona filosofia, Marta.
Sí, no, i abans ho parlàvem, no?, que a vegades es parla de la gent gran com una, o del col·lectiu de la gent gran amb una connotació negativa, però tu, precisament, no, ho veus com tot un plegat d'experiències acumulades, que penso que és molt, molt positiu, no? Capgirar una mica aquesta idea que tenim de gent gran, que és molt interessant.
Exacte. No perdre mai les il·lusions de fer coses, tenir sempre metes per arribar-hi, i penso que bé, és la l'actitud que s'ha de tenir, no fer-se gran, sinó això, anar creixent i anar aprenent coses i sempre en l'actitud de voler saber més i...
No, Maria Rosa, a mi m'ha quedat el que ens estàs explicant, però clar, ara la gent no ho veurà, però des de les nostres xarxes socials ho penjarem ara mateix, ens pots seguir si vols a l'Instagram del programa, que és el Matí Estel, també a Twitter, el Matí Estel. Explica'ns una mica doncs tots aquests dorsals que ens has portat com a velocista, perquè déu-n'hi-do, no?
Sí, és que són molts anys que vaig per aquests mons, fent esport, seguint a tots els atletes veterans, que és un bon col·lectiu perquè són gent doncs molt sana, que tots porten una bona alimentació, tenen les seves pautes de fer entrenament, i bueno, de tant en tant ens ajuntem, i bueno, allà on ens criden per fer un campionat, sigui a nivell nacional o internacional, doncs anem tots amb molt bona companyia, i bueno, tots gent molt agradable, gent doncs això, que no es volen fer grans, sinó anar creixent, però amb salut i amb ganes de fer coses.
M'agrada aquest concepte també, créixer també en salut. Maria Rosa, explica'ns, però què feies a Màlaga aquest juliol?
Sí, doncs mira, justament després de la pandèmia és quan ens van obrir ja les portes de poder tornar a competir i vam estar als campionats d'Espanya de pista a l'aire lliure, perquè nosaltres tenim dues opcions, o córrer indoor, o sigui pista coberta, o l'aire lliure. Aquest campionat va ser a l'aire lliure i bueno, han participat tots des dels 35 anys fins als 100.
Fins als 100?
Sí, tenim atletes de 90 i pico d'anys que corren i molt bé, i ho fan força bé. Sí, és impressionant, eh? A més, els veus físicament i no aparenten ni molt menys l'edat que tenen.
Però, o sigui, Maria Rosa, és gent que ha fet de velocista de tota la vida o és gent que s'ha incorporat més tard?
Exacte, aquesta gent que arriben tan lluny és perquè han començat arret de que han portat els fills a fer esport i s'hi han afegit i han vist que ho podien fer i han continuat. O, bueno, gent que, evidentment, no porten tota la trajectòria de tota la vida perquè això s'acaba, no? Però, bueno, sí, s'han agafat un moment de la seva vida que han vist que els hi anava molt bé perquè la Seguretat Social ens ho ha d'agrair, això. Perquè sí, s'estalvien molts problemes a nivell de colesterols i diabetis, aquestes coses, perquè l'esport, jo mateixa, jo sóc hipertensa, i el meu metge m'ha dit, no et preocupis, mentre portes l'alimentació que tens i facis esport, això està controladíssim. I, bueno, de moment em va força bé.
Maria Rosa, eres a Màlaga aquest juliol i ara em sembla que t'estàs preparant ja per la propera competició a Galícia.
Sí, ara anirem a Ourense. Aquests són els campionats, com us deia abans, de pista coberta. Sí, perquè tenim molts campionats arrel d'Espanya i després els internacionals i mundials, fins i tot, sí.
I voldria saber també, Marta, aprofitant que tenim a la Maria Rosa aquí, com t'entrenes? O sigui, que corres cada dia? Com et mantens amb aquest bon estat de salut?
Sí, bueno, fem una mica combinació, eh? O sigui, perquè tan important és el córrer com el estar fort, perquè la força, com que és el que abans es perd, és el que abans s'ha d'intentar recuperar, no? Llavors fem els entrenaments que es diuen passius i actius, que els passius no són pas passius, però els en diuen així, no? Que és quan anem al gimnàs. Llavors ens dediquem, doncs, a fer la musculació i això, el que es deia, la força, que és molt important. I després, els altres dies, doncs, és quan anem a pista i fem els entrenaments, doncs, de velocitat, que poden consistir en fer sèries, en fer rectes, en fi, en mantenir aquesta fibra blanca que tenim els velocistes, i els que són fondistes, doncs, fan el seu tipus d'entreno, no?
I, per exemple, ara que és que estava al·lucinant, no?, amb tota amb la feinada que tens, Mercè, perquè jo no sé la rutina que portes tu, però la meva no està...
Ni de llarg, que
mare
era
meva.
El que fa la Maria Rosa.
Com tu fas? O sigui, quin seria un dia normal a la teva vida? És a dir, des del matí a la nit, perquè em sembla que entrenes dues vegades, no?
Clar, l'avantatge és que no tinc que treballar, que això també, amb la gent gran, diguem-ne, és que no treballem, no? Bé, doncs, bueno, la meva rutina és fer la casa de cada dia, i abans ja me'n vaig, doncs, cap al gimnàs o cap a on toqui, i després tornar a casa, dinar, i bé, i quan si he d'estar amb la meva família ens estic amb ells, tinc una neta que és el meu tresor, també estic molt amb ella.
Això motiva molt, eh?
Sí, a més és molt esportista, també, igual que els meus fills, no? És una cosa que jo ens he inculcat des
de
ben petits.
Clar, és que és el que anava a dir, Maria Rosa, perquè si això ho viuen des a casa, no? Sí. Si ho veuen cada dia, al final d'alguna manera també els estàs inculcant, no? Aquest esperit de l'esport.
De la mateixa manera que tu també, no? El teu pare em sembla que t'ho va inculcar, de fet, de molt petita, quan encara era molt inusual veure noies corrent pel carrer.
Sí. Ell sempre des de ben petita ja m'ha fet seguir un tipus d'alimentació molt sa i m'ha dit que l'esport era la base. Vull dir, sempre em deia, un arbre amb molt bones arrels costa de torçar. I aquest consell m'ha anat molt bé amb la meva vida i jo l'he transmet també als meus fills, no? I ja des de ben petita em va apuntar a fer natació, després ja em va començar a córrer i bueno, sempre ho he seguit les seves... Ell inclús va ser un gran esportista, va fer greco-romana, lluita, vull dir, sempre estava al gimnàs, i això m'ho va inculcar i m'ha anat molt bé, molt bé. Pensa que el meu pare va morir a 80 anys i en el clínic li van dir, no he estat mai malalt, i al clínic li van dir, però aquest senyor deu tenir 60 anys com a molt, no? Vull dir, era impressionant.
Escolta, i Maria Rosa, les teves amigues de la teva edat et segueixen al ritme o no?
Aviam, si són dintre de l'esport, sí. Però si són les noies de fer...
De tota la vida,
del carrer,
no? De l'escola,
sí,
no?
Sí, o d'anar de viatge, perquè m'encanta viatjar amb elles i tal, doncs no. Vull dir, és totalment diferent, no? Perquè jo arribem a l'hotel i elles tenen uns pensaments d'anar a descansar i jo ràpidament tinc pensament de posar-me les sabatilles i anar a donar una volta, anar a córrer o intentar fer el que a mi m'agrada, no?
I 13 minuts, si és que fa goig, també dic aquesta hora, que maca. Estem al matí a Ràdio Estel escoltant aquest Barcelona, que ara li preguntarem a la Maria Rosa quins records et desperta. Recordeu que la Maria Rosa, o sigui, ens està trencant, Marta, una mica amb la idea, no?, aquella que tenim de la gent gran, que potser doncs, pot tenir una vida més passiva, no?, més contemplativa. Clar, la Maria Rosa té 65 anys, és velocista màster, encara està en actiu, podríem dir-ho d'aquesta manera, però, Maria Rosa, a veure què et desperta aquesta gran cançó que estem escoltant ara mateix, no? Tens un record especial.
Molt, molt, molt. Jo sempre dic que després d'haver tingut els meus fills és la il·lusió més gran que he tingut perquè vaig participar com a jutge a les Olimpíades, a les Paraolimpíades i als Especials Olímpics també, i vaig tenir molt bones sensacions, vaig conèixer molts atletes internacionals molt bons, i van ser per mi uns dies, a part de que la meva ciutat, que van ser de les millors Olimpíades que s'han fet mai, doncs va ser una època, bueno, van ser un temps fantàstic.
Mm-hmm. Tenim aquí sobre la taula una foto amb Serguei Bubka, no?, que és la gran anècdota.
Sí, sí, sí. Sí, el Sergei Bubka era en aquell moment i ha sigut sempre el millor saltador de perxa del món, no? I, bueno, estava a les Olimpíades, evidentment, però, clar, ell anava passant, anava passant. Jo estava com a jutge principal d'aquesta prova. I llavors, bueno, va arribar un moment que li va tocar saltar i va fer tres nuls. Clar, no podia estar amb la pista, perquè, a més, ell es volia quedar perquè els que van quedar segon i tercer eren ucranians i ell els entrenava, i, a més, es volia quedar per entrenar-los, no? I jo li vaig dir que no, que havia d'abandonar la pista al track, no? I no volia marxar. Aleshores, vam tenir una mica de discussió i va haver la casualitat que hi havia un, per allà, un rotatiu, un informatiu rus, que va fer una foto. Tu, no? I la va enviar a la Federació Catalana i la catalana em van trucar, tenim una foto teva amb el Bubka, i ràpidament, i bueno, per mi és una gran alegria perquè se'm veu a mi amb tot el vestit de les Olimpíades, dient-li que havia d'abandonar la pista, una miqueta així amb una actitud de tienes que irte ya, i bueno, per mi allò és una gran il·lusió tenir aquesta foto.
Il·lusió i record, no?, que tens aquí aquesta foto sobre la taula emmarcada, i em sembla que sí, els companys de xarxes la compartiran també a les nostres xarxes socials. Amb tot, aquest és un molt bon record, Maria Rosa, però amb aquesta energia que desprens, tinc la sensació que encara et queden moltes coses per fer i molts bons records per viure. Quin és avui el teu gran repte esportiu?
Bé, d'entrada és continuar com estic, és a dir, virgencita, déjame como estoy, que em trobo fantàstica, i bueno, continuar competint, continuar entrenant com fins ara, no tenir lesions, perquè això sí que és un greu problema, la que tenim una lesió ens hem d'aturar 15 dies, un mes, vol dir tornar a començar i ja no és com una joventut, no? Això sí que ho hem de reconèixer. I bé, sobretot, no fer-me mal, poder competir, poder estar amb la meva família, i bueno, i poder tenir les il·lusions i pensar que, no, que encara que ens fem grans, però que mentalment podem tenir perfectament 18 anys.
I, Maria Rosa, ja per acabar, tots aquells oients que ens estiguin escoltant, que sentin grans i que pensin, ostres, és que jo vull seguir l'exemple de la Maria Rosa, com els motivaries? Que sempre estem a temps, no?, per seguir tant, una vida saludable i també doncs fer més exercici, no?
Sí, sobretot, que no es quedin a casa, això és el primer, que surtin al carrer, caminar, el que sigui, si es poden apuntar a un gimnàs per anar a fer quatre cosetes, que les facin, que viatgin molt, que tinguin molta il·lusió per fer coses, que no es pensin que ja s'ha acabat i només ha de cuidar els nets, que és molt, molt loable, però que som, abans de tot, persones i que han de continuar endavant i amb moltes, moltes il·lusions. I res, que fer anys vol dir, doncs, el que he dit abans, és tenir experiència i aprendre molt a la vida, i cada vegada més.
Doncs ha estat un plaer tenir-te aquí a Ràdio Estel en aquest Dia Internacional de la Gent Gran. La Marta Hart, que ha posat la lupa en aquest tema, concretament amb la Maria Rosa Busquets, atleta en categoria màster, que amb 65 anys, ja l'estàveu escoltant, segueix encara en plena forma. Un exemple, no?, podríem dir, de vitalitat, que ens obliga, Marta, doncs, a replantejar-nos això del concepte que tenim de la gent gran, eh?
I tant.
Maria Rosa, moltes gràcies. No et volem fer perdre més temps, que segurament has d'anar a entrenar, no?
Sí.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Doncs després de parlar del Dia Internacional de la Gent Gran, òbviament aquest 1 d'octubre, a nosaltres també ens ve al cap, doncs, l'1 d'octubre del 2017. Tot seguit, el David Serra ens hi posa la lupa.
Ràdio Estel.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel.
Doncs us ho dèiem, fa exactament 4 anys, l'1 d'octubre del 2017,
Mira, a aquesta hora, les imatges de les forces de seguretat de l'Estat colpejant centenars i centenars de persones, entrant a escoles també, trencant portes, vidres, taules, cadires, aules... Les imatges de la violència de la policia contra homes i dones grans, també joves, famílies senceres, amb les mans alçades mentre cridaven "volem votar", no? Són imatges que no se'ns oblidaran mai i que fa 4 anys, a aquesta hora, doncs, donaven la volta al món. Avui, 1 d'octubre del 2021, recordem aquell dia amb el testimoni de gent, David Serra, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Que el va viure en primera mà, de molt, 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 molt a prop, aquesta jornada, podríem dir-ho, plena d'emocions.
Sí, intentarem fer un mapa cronològic i ràpid i sonor del que va passar fa 4 anys.
Doncs ens hi posem.
Com deia, repassarem aquell 1 d'octubre de 2017 amb documents sonors del dia i, sobretot, molt important, amb la veu dels testimonis directes. Començarem, però, pel final. T'explico. Quan última hora d'aquell diumenge, l'aleshores president del govern espanyol, Mariano Rajoy, compareixia davant els mitjans.
A esta hora puedo decirles con toda rotundidad lo que todos ustedes ya saben y lo que hemos constatado a lo largo de esta jornada. Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Hoy todos los españoles hemos constatado que nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia, que responde a quienes lo contravienen, que reacciona frente a los que lo quieren subvertir, que actúa con todos sus recursos legales.
2017, el diumenge, deia 1 d'octubre de 2017, es va despertar molt, molt d'hora. A les 5 de la matinada es van començar a concentrar moltíssima gent, desenes de milers de persones, a les portes dels col·legis electorals. Molts, però, havien començat ja moltes hores abans.
Nosaltres vam estar tot el dia 30 a l'escola dels nostres fills, que és l'Escola Verda Girona. Va ser un dia molt festiu, molt participatiu, vam fer moltes activitats, i vam dinar, i vam sopar. Els nens estaven molt contents, estaven en un entorn per ells molt coneguts, la seva escola, el seu pati, i no ens hi vam quedar a dormir nosaltres, molta gent s'hi va quedar a dormir.
La Sílvia portava els seus fills, encara en porta un, a l'Escola Verda Girona, i aquell cap de setmana, com moltes altres famílies, van entrar a l'escola per, encara que pugui semblar increïble, defensar aquell espai, aquell lloc on havien de votar l'endemà. Abans d'anar a dormir, a més, van rebre una visita molt especial.
El president Puigdemont es va acostar a l'escola, es va acostar a l'escola perquè també és l'escola de les seves filles, va donar les gràcies a la gent, va desitjar sort per l'endemà, va ser una estona molt emotiva, vam anar a dormir cap a la 1 i a les 5 nosaltres tornàvem a ser a l'escola esperant que arribessin les urnes.
Doncs sí, finalment, les urnes cap a les 7 del matí van arribar.
Les urnes van arribar molt puntuals, la gent les va aplaudir, va ser un moment superemocionant. Tot el que és el sentiment festiu i d'emoció, el sentiment del matí de l'1 d'octubre era molt festiu.
Van arribar a l'Escola Verda de Girona, van arribar a Tarragona, a Barcelona, a Lleida... És a dir, van arribar a tot el territori.
Va ser gairebé com un miracle, no?
Sí, va ser com una aparició. A més, encara era fosc, plujós. Per al fotoperiodista Jordi Borràs, l'arribada de les urnes va ser una de les imatges importants del dia.
La primera imatge amb certa importància, doncs, és l'arribada de les urnes, que encara era fosc. Que amb el temps plovia, era tot molt èpic.
Molt, molt èpic.
Jo ho recordo així, eh?
Sí.
Com de pel·lícula, no? Com
sí.
De guió de ciència-ficció, realment.
A més, això, els carrers mullats, perquè havia plogut, en alguns llocs encara plovia, després va ploure més, i aquella arribada, doncs, de les urnes. Jordi Borràs era ja de bon matí a l'Escola Industrial de Barcelona. Havia decidit començar aquella jornada allà.
Perquè era el més gran a nivell de volum de votants que havia de tenir, el més gran de Catalunya, i, per tant, tenia molt risc de ser desallit. Jo, per exemple, arribar a les urnes...
L'exterior de l'Escola Industrial, al carrer Urgell, a Barcelona, és on més gent es concentrava. Els rumors deien que en aquell punt de ben segur passaria alguna cosa. Esperaven la policia, com deia ara el Jordi Borràs, perquè era el lloc on, amb més urnes i, per tant, amb més votants. Efectivament, la policia no va passar, perquè ni s'hi va acostar a l'Escola Industrial. Eren altres escoles, per exemple, a la Ramon Llull, a la dreta de l'Eixample.
Votarem, 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 votarem.
notícia a l'escola Ramon Llull, perquè va saltar la notícia que estava...
No, i a part David era una mica com a cau d'orella.
...la policia, vaig anar cap allà, tan bon punt vaig poder. I a l'arribar, doncs, just la policia ja marxava.
Doncs les imatges de les càrregues, dels cops de porra contra ciutadans asseguts a terra alçant els braços, circulant ràpidament per tot el territori, són un cop emocional molt bèstia. Una barreja entre d'incredulitat, de por i de molta ràbia. A l'escola, a l'exterior de l'escola Ramon Llull, és on se senten els primers trets. Recordem una pilota de goma de la Policia Nacional, que estan prohibides a Catalunya, buida un ull al Roger Espanyol. Això passa pocs minuts abans de les 9 del matí. Pocs minuts després, tornem a l'Escola Verd de Girona, perquè passa el que ja molta gent sabia que passaria, per increïble que pugui semblar en un país democràtic.
I a les 9 i 5 del matí, quan hi havia molta gent entre el Col·le Verd al pati, va arribar la Policia Nacional, vam tancar les portes, molta gent va quedar fora, però molta gent va quedar dins, i va començar a arribar moltíssima policia. Nosaltres érem dins i sentíem crits, sentíem plors, no veiem res i estàvem molt angoixats.
Aquesta mateixa escena es repetiria a l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida, a Sant Julià de Ramis, per cert, on havia de votar Carles Puigdemont, a Sant Joan de Vilatorrada, Sant Carles de la Ràpita, l'Escola Pau Claris de Barcelona, Callús, Vilavella, Mare Nostrum d'Horta, Esponellà, Pla de l'Estany, etc, etc, etc.
No veiem res, tranquils, que no veiem res. I no portem armes. No tenim res, no tenim res.
Ens traslladem ara al Maresme, a un petit poble de poc més de 1.000 habitants.
Nosaltres no ens podíem esperar, com a mínim, que vingués la quantitat de policia que va venir.
L'Eduard Turón era, i és encara, l'alcalde de Sant Iscle de Vallalta, amb només un centre de votació, al casal d'avis del poble.
Primer va venir un grup, uns 50 policies, i després, al cap d'una estona, quan van veure que no podien... que no trobaven l'urna, llavors van venir doncs, cap a 100, més o menys. I va ser quan llavors en el casal van destrossar dues portes i, bueno, mentrestant, doncs, la gent estava jugant, o feien veure que jugaven, perquè, vull dir, home, era una situació una mica complicada, però jugaven al dòmino.
Bienvenidos. ¿Queréis un café o algo? ¿Un café? ¿No?
Sentim, doncs, la...
Sí, clar, que...
com li dona la benvinguda.
I sentim uns plors,
sí,
també,
és que és, el contrast és molt bèstia, perquè mentre aquella imatge d'aquella gent jugant al dòmino,
sí.
Mentre la Guàrdia Civil entra al casal d'avis de Sant Iscle, i aquesta dona que està gravant els i diu bienvenidos, bienvenides, que eren un cafè, com tota normalitat, hi ha una noia al costat plorant desconsoladament per la por del moment. És que, clar, és més d'un centenar de gent de la Guàrdia Civil... Primer carregant al carrer, després entrant al casal, en un poble, com hem dit, de poc més de 1.000 habitants, que això sí, estaven avisats de l'arribada de la policia, els van avisar uns minuts abans i van improvisar una solució.
És un grup de veïns, el que van fer és agafar les urnes i van sortir per una porta que dona a l'altre cantó i van portar la urna al cementiri.
Doncs van amagar les urnes, l'urna, més d'una hora en un nínxol, mentre els que eren dins el casal doncs feien una partideta.
La gent s'esperava i quan d'allò van dir, pues traiem tot el d'allò i comencem aquí a jugar a dòmino. Fem com si féssim vida normal al casal d'avis.
Com si res.
Sí, no, però va ser una de les imatges com moltes altres, però aquesta, entre còmica, surrealista... però que no amagava la por davant de la violència policial. La Sílvia, mare de l'Escola Verd de Girona, recorda com els més petits eren al menjador, el seu menjador, el de la seva escola, que per uns instants va ser ocupat per uns homes armats amb porres.
Al menjador vam intentar distreure'ls com vam poder, vam cantar, vam dibuixar, vam fer de tot, i continuàvem sentint crits, continuàvem sentint trets... Molts nens tenien els pares a fora perquè van quedar fora i estaven molt angoixats. fins que finalment la policia va aconseguir entrar. Van entrar corrents al menjador pensant que trobarien les urnes i només van trobar els nens. Va ser un moment molt dur perquè van entrar molt agressius, van tirar tot per terra, van espantar moltíssim els nens i això va costar molt després de recol·locar perquè era la seva escola, era el seu pati, era el seu menjador.
T'imagines la situació?
No.
Nanos petits, allò, infants, alguns de molt pocs anys, cada cop i volta en el seu menjador els hi entra en la policia.
El seu menjador de cada dia, no?
Exacte,
acostumats,
exacte.
Doncs, que sigui un ambient plàcid, diguéssim, i de cop i volta...
Sí,
doncs...
sí, sí. Difícil d'oblidar per ells.
I de digerir, no?
Exacte,
també.
Molt. Tornem a Barcelona. Anem al districte de Nou Barris, on a mig matí més d'un centenar de persones són a les portes de l'escola Àgora. Estan informats en tot moment del que passa a la vora.
A partir de las 11:30 nos fuimos haciendo eco de las distintas actuaciones que por parte de la Policía Nacional se estaban llevando a cabo en las distintas escuelas del barrio, ¿no?
L'Eduardo, la seva companya, la Lourdes, portaven les seves tres filles a l'escola Àgora. Cap a 11:45, una mica minuts després de 11:45, passava el que sospitaven que passaria.
La Policía Nacional se presentó. Hubo un grupo de personas que estaban protegiendo la puerta de la entrada y ese grupo de personas fue la que sufrió toda la agresión, toda la descarga de la rabia y de la violencia de la Policía Nacional.
A l'Escola Àgora de Barcelona, la Policía Nacional s'hi va carnissar especialment, sense respectar si eren famílies, si era gent jove o fins i tot gent gran.
No fueron empujones, no fueron puñetazos, no fueron patadas, fueron golpes de porra. Directamente a la cabeza de las personas que fueron encapsuladas en la calle junto a las puertas de la escuela Ágora.
Els crits de Som Pacífics, com escoltem, o Som Gent de Pau, Volem Votar, es repetien a totes les escoles, als CAPs, a les biblioteques, a les portes de pavellons, casals, ajuntaments de tot Catalunya, i sobretot el de la persistència i el crit d'un convenciment. A les 8 tancaven els col·legis electorals. Jordi Borràs, fotoperiodista, que no havia parat en tot el dia amunt i avall, torna on havia començat la seva jornada.
Vaig tornar allà a l'escola industrial, on havia començat el dia, perquè encara corrien rumors que l'anirien a desallotjar. Com que a la tarda no van haver-hi pràctiques intervencions policials, una mica està stand-by.
No va passar res a l'escola industrial. De fet, durant la tarda la situació es va anar normalitzant. Potser hi va haver alguna trucada a l'exterior.
Sí, perquè em sembla que va ser cap al migdia, no?
Sí, cap al migdia,
tot va agafar un altre
rumb. Sí, exacte. Sí. No sabrem mai si va haver aquesta trucada sí. O no. O potser sí, no sé. No és el cas. El Jordi Borràs calcula que aquell cap de setmana, dissabte i diumenge, 1 d'octubre, de fa 4 anys, va fer més de 5.000 fotografies. Li han demanat, és difícil, que en triï una.
Potser les més impactants des del punt de vista emocional era fotografiar i veure la gent gran votar, no? Que tenia la sensació que estàvem fent segurament l'últim gran gest de la seva vida, no? La sensació era aquesta, no? I que ells n'eren conscients i que tothom n'era conscient. La il·lusió d'aquella gent posava la pell de gallina.
4 anys després, els records són encara molt vius i els sentiments es mantenen. L'Eduard Turón, alcalde de Sant Iscle de Vallalta, té un doble sentiment contraposat.
Bueno, és un sentiment molt d'impotència, perquè, clar, com ens podíem imaginar que vinguessin en els pobles més petitons? Era allò un abús, un sentir-te, no ho sé, molt malament. Per un cantó, va ser també, en certa manera, una victòria nostra, no?, perquè vam poder votar i, al final, els altres van venir a marxar.
La Sílvia, mare de l'Escola Verda de Girona, encara es pregunta 4 anys després el sentit de tota aquella violència i desproporcionalitat d'un estat.
Només demanàvem poder votar.
L'Eduardo, pare de l'escola Àgora, no s'ha tret el dolor.
Para mí todavía me hace daño, mucho daño, porque lo que yo viví junto con otras personas el día 1 d'octubre causa, ¿no?, un daño físico y un daño emocional.
I des d'aquell dia l'Eduardo té una cosa molt clara.
A mí me han echado fuera de España. Me han echado fuera. Yo me sentía español. Mi origen está en Castilla y León. Y todo eso fue totalmente anulado.
Aquesta és una petita i breu radiografia ràpida, molt sonora, del que va passar fa 4 anys a Catalunya. Ningú ho ha oblidat, tot i que alguns ho han pretès, i altres es mantenen ferms amb aquell esperit.
Els carrers seran sempre nostres! Els carrers seran sempre nostres!
4 anys després, no sabem ben bé on som, però més enllà de polítics, de polítiques, de debats i taules, està clar que aquell 1 d'octubre de 2017 va ser el dia més gran de mobilització i desobediència ciutadana. Una revolució que va durar més de 48 hores. I ara, doncs ara qui sap.
Doncs moltes gràcies. David, perdona, que volies acabar.
No, volia acabar amb aquest crit. Amb aquest crit de la gent del carrer, doncs que 4 anys després encara es manté.
Totalment. David Serra, gràcies per aquesta feinada que has fet amb aquest reportatge, no?, que hem pogut seguir aquesta cronologia, no?, de totes aquestes veus, que també agrair-los, no?, a la col·laboració. Ens han il·lustrat, no?, el que va passar fa 4 anys. Gràcies per haver posat la lupa avui en aquest 1 d'octubre i ja doncs, ha arribat el moment de demanar-li a Miquel Burga que ens posi el toc de queda.
Toc de queda.
Bon dia, Mercè. Arriba el cap de setmana i com cada cap de setmana hi haurà molta gent que es disposarà a sortir a la carretera per desplaçar-se i per intentar desconnectar de la feina de tota la setmana. Aquest fet provoca que les carreteres, sobretot d'entrada i sortida de grans ciutats, acostumin a col·lapsar-se una miqueta o molt de vegades. I quan més trànsit hi ha a les carreteres, doncs també és veritat que hi ha més possibilitats d'accidents. I és per això que penso que mai no seran prou les campanyes de conscienciació i els consells de prudència que ens arribin. Ahir mateix llegia al diari que el Servei Català de Trànsit ha engegat una nova campanya per prevenir accidents de motoristes, en aquest cas. Expliquen que el 2021 ja han mort, atenció, 35 motoristes a les carreteres catalanes i que sembla que és l'únic col·lectiu que no redueix la sinistralitat des de l'any 2000. Per tant, enmig d'aquest panorama encara hi ha moltes preguntes que ens fem o que ens hauríem de fer i per les quals moltes vegades costa trobar resposta. Per exemple, per què hi ha gent que posa en perill la seva vida i la dels altres a la carretera? Mira, jo crec que no hi ha forma més absurda de morir que fer-ho a la carretera i a causa d'una imprudència. De veritat que ho penso. De fet, el que no entenc, ja per començar, és com pot haver-hi gent que estimi tan poc la vida. La dels altres, però també la seva, eh? Últimament, a més, ens trobem en molts casos que no només causen la imprudència amb la seva actitud a la carretera, sinó que, a més, després tenen la barra o la poca vergonya, de penjar aquesta imprudència a les xarxes socials. Mireu, escolteu-ne un cas que coneixíem ara fa uns dies.
Ahí tenemos aguantando a 240 y le vamos bufando el culo.
És a dir, no només fa la imprudència temerària d'anar a 240 km per hora, sinó que després ho penja a les xarxes. Dues accions que diuen, la veritat, molt poc de bo de l'element en qüestió. Evidentment, el van enxampar, algú diria que per burro, i jo crec que per molt gran que sigui la sanció que li posin, tot serà massa poc. També és cert, i seria injust no dir-ho així, que pel que sembla, cada any les víctimes per accidents de trànsit a les carreteres catalanes han anat baixant progressivament. I ajuden segurament les campanyes que, com aquesta que us deien començar, es fan des del Servei Català de Trànsit. Mireu, en recordo una que es va fer aquí, en la qual portaven a diferents persones al cinema i els preguntaven quin seria per ells el número ideal de morts que hi hauria d'haver cada any a les carreteres. Doncs tothom apostava per 100 morts com a número ideal, com a xifra ideal. Quan l'interlocutor després els deia què els semblaria només 3 morts, es manifestaven en el sentit que seria ideal, només 3 morts a l'any. Però després, quan els passaven les imatges a la pantalla del cinema que aquests 3 morts podrien ser els seus familiars o els seus amics més directes, la cara i l'opinió de tots canviava radicalment. Recordem-ho.
Quina hauria de ser la xifra aquest any?
100, com a mínim hauríem de baixar a la meitat.
100 persones.
Si poguéssim arribar a 100,
seria una baixada important.
I si jo et digués que només hi hauria 3 morts?
Doncs molt poques, la veritat.
Serien molt bones notícies.
Ojalà. Seria la millor notícia possible, no?
I si fossin aquests 3?
Vols que li donem una abraçada al Tete? Una abraçada!
Què és?
Una
abraçada!
El meu home, els meus fills.
Que no tenia cap nom.
La meva dona i els meus fills.
Quina creus que hauria de ser la xifra?
0.
Tindria que ser 0.
0.
0.
El número ideal és el 0.
0. 0, 0.
Tots hi hauríem d'estar d'acord i treballar per això, és a dir, a la carretera, 0 morts. Avui, preparant aquest espai, he recordat la conversa que una vegada vaig tenir amb el Xavier Romero, un noi jove, molt jove, que actualment és monitor de conscienciació de prevenció d'accidents i ho és des que va patir ell mateix un accident amb la moto. El Xavier m'explicava així la seva història.
Vaig sortir un dia d'agost de casa i bueno, vaig agafar la moto. En una corba, doncs, vaig cometre l'error de no preveure que va haver-hi sorra sobre la carretera, que jo no preveia. Vaig agafar una corba, vaig passar per damunt de la sorra i quan vaig intentar tocar una mica de fer, vaig perdre el control de la moto i, bueno, amb la caiguda vaig trencar l'esquena i vaig quedar paraplègic.
En fi, no voldria perdre el bon humor que intento portar cada dia des del toc de queda, però m'ha semblat que, aprofitant la notícia d'aquesta nova campanya de prevenció d'accidents, era adient, i més avui sent divendres, que en parléssim i no baixéssim la guàrdia. Que els caps de setmana, els ponts i les vacances són per gaudir-ne en plenitud i agafar forces per tornar-hi després. I que dilluns volem a tothom en forma davant de la ràdio per escoltar el matí a Ràdio Estel i, evidentment, tots els programes de la casa. Bon cap de setmana, Mercè, a tu i a tot l'equip. Dilluns, més.
Gràcies, Miquel, per aquest toc de queda. Minuts per arribar, pocs minuts per arribar a 3:15 d'aquest divendres 1 d'octubre. Us deixem amb molt bona companyia, amb la companyia d'Ignasi Miranda, a l'espai informatiu religiós d'aquesta casa, al Finestra Oberta. I també us hem de donar el nom de la persona guanyadora d'aquesta magnífica cistella Capravo, que han endevinat a la primera, que era el cafè. Avui és el Dia Mundial del Cafè. Ell és Pedro Bracero. Moltíssimes felicitats. I nosaltres, res, desitjar-vos un feliç cap de setmana. Fins dilluns. Que shi ka shiranai dakedo ya 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 to sugu ni nareru wa wa ta shi so ba ni wa ta shi so ba ni wa ta shi so ba ni e
Radio Estel. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia i els dissabtes també d'un 8:45 a 9 del vespre. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més. Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Tot Sardana Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi espero. Ràdio Estel.